Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? Les 8 del matí d'avui dijous 9 de març del 2023, l'endemà del 8M. Comencem una nova jornada amb termòmetres al 0 ara mateix, 11 graus, pràcticament 12 graus a Palafrugell. Avui segurament el dia ens recordarà més a la primavera. Tenim, passa un front que pot deixar algun plogim insignificant, també a tot el país. Hi haurà dos moments en què podem trobar alguna gota amb aquestes bandes de precipitació. Mínimes que hem tingut al voltant dels 10 graus, 20-21 graus de màxima, i després, doncs això, de cara al cap de setmana, temperatures amunt. Dies sí, enterbolits, però temperatures amunt. Avui, com dèiem, l'endemà del 8M, farem el balanç i el resum de les activitats i de les commemoracions que es van fer ahir arreu de la comarca, per exemple, a Palafrugell, amb un acte protagonitzat pels infants del municipi, també altres poblacions. Parlarem, o resumirem, explicarem les declaracions d'ahir en aquest programa d'Anna Rivera i Montse García, que han estat nomenades directores de la Fundació de l'Hospital de Palamós i dels Serveis de Salut Integrat del Baix Empordà. Altres notícies, això, que deriven d'aquest 8M, i explicarem també, malauradament, la defunció d'un home mentre treballava en una empresa de jardineria S'Agaró. Actualitzarem les últimes novetats sobre les torretes de Palafrugell i explicarem com la Bisbal s'està preparant per atreure artesans, n'ha tret molts els últims anys, amb aquest projecte de Rutes Artesanes de Catalunya. Avui parlarem amb Mar Torrelles, que és una de les actrius que es podrà veure aquest dissabte al Teatre Mundial de la Bisbal. Es presenta l'espectacle Nuevos Conocidos, una representació teatral plena de vivències i amb només 4 actors a l'escenari. I com que és divendres, acabarem aquest supermatí parlant de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Ara és moment de saludar els periodistes que ens acompanyen en aquest repàs informatiu. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Carles Saló també, bon dia.
Bon dia.
Palafrugell va commemorar el Dia Internacional de les Dones amb un acte institucional davant de l'Ajuntament a les 12 del migdia, diversos altres actes i també una flashmob feminista. El 8M, com dèiem, va començar amb els parlaments oficials protagonitzats per alumnes del municipi.
Sabem que el dia 8 de març és el Dia Internacional de les Dones i per això volem manifestar aquí, a l'Ajuntament de Palafrugell. Sabíeu que abans les dones no podien treballar fora de casa o eren ben poques les que ho feien? Doncs sí,
què més va haver-hi arreu de la comarca, Maria Alsina?
Entre les activitats que s'han programat als municipis del Baix Empordà en destaquen les aturades que es van fer a les 12 del migdia per llegir el manifest del Dia de la Dona.
Ahir passaven precisament per aquest programa l'Anna Rivera i la Montse García, que han estat nomenades des de dimarts directores del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà i de l'Hospital de Palamós.
Les noves directores volen donar continuïtat al projecte, fixar un rumb a l'entitat i vetllar per la missió i l'objectiu de la Fundació. Asseguren que tenen una línia molt ben marcada fruit de la tasca de l'anterior direcció.
Precisament dimarts també parlàvem de la inauguració, parlàvem en aquest cas de la falta de noms de dones en espais públics de casa nostra i de tot el país. Doncs bé, ara Mont-ras inaugurarà dos nous parcs que portaran els noms de Pilarín Vallès i Muriel Casals.
Ho farà aquest dissabte 11 de març d'11 a 1 del migdia amb diverses activitats que serviran per dinamitzar aquestes noves instal·lacions. A més, es podrà visitar el mural creat per la mateixa Pilarín Vallès, el parc que porta el seu nom.
També que parlàvem de la presència de la política, de les dones a la política. Doncs bé, hem sabut que Alba Soler serà la candidata a l'alcaldia de la Bisbal per la CUP.
La CUP es presenta a les municipals amb una llista encapçalada per dones i un programa dividit en 4 grans eixos: llengua, habitatge, medi ambient i serveis públics. De fet, entre els seus grans objectius hi ha crear una empresa de serveis públics municipals per millorar-ne la gestió.
Les 8 i pràcticament 5 minuts, un home de 37 anys ja mort mentre treballava en una empresa de jardineria de S'Agaró.
Eren 3:15 del migdia quan, per causes que ara s'investiguen, un treballador de 37 anys que es trobava fent feines de poda ha caigut d'un arbre des d'una alçada aproximada de 10 metres.
Més notícies: encarreguen un projecte per restaurar les torretes de Palafrugell.
L'àrea d'urbanisme de Palafrugell estudia com rehabilitar l'edificació del Puig de les Torretes. Els serveis tècnics han redactat un informe sobre l'estat actual i s'han mantingut reunions amb empreses externes especialitzades a la restauració d'edificis històrics.
I presenten a la Bisbal el projecte de rutes artesanes de Catalunya, amb la voluntat de promocionar l'artesania i atreure artesans.
Aquesta iniciativa vol promocionar l'artesania, la cultura i el turisme. Ho farà a través de 8 rutes que agrupen els actius i els recursos d'artesans que Catalunya té distribuïts arreu del territori.
I encara en l'àmbit cultural, Indira Ferrer, Mauri Campos i Carles Casanovas homenatjaran les cantants líriques de Veneres a Palafrugell.
Joventuts Musicals de Palafrugell organitza un recital dedicat a la dona el pròxim dissabte 11 de març a les 6 de la tarda al Museu del Suro. El recital, titulat Sendero de Ida i Vuelta, homenatjarà les cantants líriques que van interpretar les primeres habaneres i van fer d'aquest gènere musical un símbol de cultura universal.
Moment de conèixer la previsió del temps quan són les 8 i 6 minuts amb en Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia.
El dia ha començat amb alguna mica de núvols, poca fred i podrà ploure avui al Baix Empordà?
Comencem una nova jornada amb el termòmetre disparat, amb l'ambient molt càlid. I això, juntament amb el cel, que serà molt ennuvolat, ens donarà un dijous amb sensacions de suavitat que ja ens recordarà la primavera. Avui esperem que ens creui un front, però tot i això, tot i ser el dia més insegur de la setmana aquí a la nostra zona empordanesa, no n'esperem gaire afectació més que algun plogim molt insignificant. Tindrem dos intents per veure alguna gota, i això serà en consonància a les bandes de precipitació que portarà associades al front. La primera ens arribarà durant el matí, i la segona entre la tarda i el vespre. Les temperatures de la comarca aniran dels 10 graus mínims als 20-21 màxims, i la sensació serà d'una calor desmesurada. De cara a demà divendres i al cap de setmana ens posem amb una previsió de temperatures amunt amb dies enterbolits que seran molt càlids, alimentats pel vent de ponent, sense cap possibilitat de pluja a la vista.
Doncs això, bon temps, el que dèiem, bon temps, temps primaveral, però sembla que amb poca pluja que tocaria. Les 8 i 7 minuts. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses, per exemple, farem també el resum de les manifestacions feministes que van tenir lloc ahir al vespre, tarda de manifestacions arreu del país. La més multitudinària va ser la de Barcelona, que va reunir 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, més de 100.000, segons l'organització. Contrasta amb les xifres de Madrid. A Madrid, segons les xifres oficials, 17.000 persones, 40.000 a Barcelona. Segons els organitzadors, allà 700.000 persones. Segons els organitzadors, aquí a Barcelona, 100.000. La marxa de Barcelona la convocava l'assemblea 8M contra el sistema cis-heteropatriarcal, racista i capitalista, que és el lema que va encapçalar la marxa, que va arrencar a 6:45 a la plaça Universitat i es va dirigir en proclames com visca, visca, visca la lluita feminista fins al passeig Lluís Companys, on es va marcar, on es va llegir el manifest. En un any marcat pels canvis legislatius llargament reclamats, les reivindicacions que es van fer van ser molt diverses. Des d'acabar amb les violències masclistes, l'LGTBI-fòbia o el racisme, fins a condicions laborals o habitatge digne. El programa TV3 Planta Baixa denunciava que la família de la noia, de la nena violada, nena d'11 anys violada a Badalona, estaria rebent amenaces de mort. Concretament, el seu germà amenaçava, publicava, feia públic aquestes amenaces que estaria rebent el germà de la nena per WhatsApp després de denunciar aquesta violació. Precisament va ser el germà de la nena qui va veure, qui va denunciar el cas, veient que corrien vídeos d'aquesta violació a través de l'institut on estudia. El Suprem rebutja que una mare sola pugui sumar el permís de dos progenitors. La sentència unifica doctrina i afectarà els casos que arribin al jutjat a partir d'ara. El Tribunal Suprem rebutja que una mare monoparental pugui gaudir de la prestació per naixement i cura de fill que li correspondria si hagués un segon progenitor, per tant, si hagués pare. Amb aquesta decisió, feta pública coincidint amb el 8M, el Tribunal unifica doctrina després de diverses sentències contradictòries a tot l'estat espanyol i estableix a partir d'ara que les famílies d'un sol progenitor només tenen dret a 16 setmanes de permís. L'Hospital Clínic preveu recuperar avui el 100% de les cirurgies i el 50% de les consultes externes. Els pacients que vulguin visitar-se rebran una trucada per confirmar-ho, mentre que els que siguin reprogramats rebran l'avís pròximament. Aquestes són algunes de les notícies més destacades del dia d'avui, quan hem arribat a les 8 i 10 minuts. El comentari del dia, avui al Supermatí, ens l'envia el mossèn de Pals, Josep Taverner.
El 20 de febrer, el 3 de març d'enguany, he viatjat per Àfrica. Gàmbia, Senegal, Mauritània i Marroc, passant pel Sàhara ja no espanyol. Aquests dies passats allà no eren per fer turisme, tot i que m'ha engrescat fer els 5.500 quilòmetres des de Gàmbia fins a Pals, 2.500 d'ells de ple desert. Hi vaig anar amb uns companys de l'associació Amb les teves mans per revisar projectes ja fets a Gàmbia i per preparar-ne de nous a Gàmbia i al Marroc. Us puc ben assegurar que si un dia Àfrica se'n surt de la situació de marginació i colonialisme que encara viu, serà gràcies a les dones africanes. Les dones ho van quasi tot. Apareixen i cuiden els fills, atenen la casa, els animals i el camp, i no obstant encara viuen una doble situació d'esclavatge, o encara depenen del pare o ja són propietat del marit. El projecte que aquest any ens subvenciona l'Ajuntament de Palafrugell va destinat a fer un local amb 10 llits en un centre de salut per oferir un espai digne a les dones quan pareixen. I el que estem preparant per al Marroc va destinat a les dones subsaharianes que han estat violades dotzenes de vegades i han quedat embarassades. Treballem conjuntament amb una associació local que els ofereix pis, alimentació i formació per uns 20 mesos. El nostre projecte, que estem preparant amb el Rotary Club Costa Brava, va destinat a la formació i empoderament d'aquestes dones subsaharianes. Un projecte que presentarem a altres institucions i empresaris. Aquest dimecres 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, un dia establert el 1910. I es va escollir aquest dia perquè el 8 de març de 1857 van morir moltes dones treballadores de la confecció a Nova York, quan exigien millors condicions de treball i el dret al vot. D'això ja en fa 166 anys, però avui i cada dia moren centenars de dones subsaharianes, al desert, al Mediterrani o per violència masclista. Us podria explicar històries ben concretes de dones migrades. La darrera, una nena de 14 anys sense llar i sola al carrer, embarassada fruit de la violació.
Aquest comentari d'en Josep Taverner, hem anat seguint aquesta presència de l'associació Amb les teves mans a Gàmbia, de la mà d'en Milton, de Milton Sánchez, i t'agraïm, Josep, que ens portis la situació que estan vivint ara mateix les dones a Gàmbia. Un minut, de fet dos minuts, i arribarem a un quart de nou del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I continuem el Supermatí, aquest informatiu que fem de manera conjunta, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també podeu escoltar per Ràdio Bisbal, acompanyant-vos per despertar-vos cada matí, portant-vos les notícies més destacades de tot allò que està passant a la comarca del Baix Empordà, per fer aquest informatiu comarcal, això que ens interessa a tots, aquesta informació interessant des de tots els punts de la comarca, des de l'Empordanet fins a la Vall d'Aro, passant per la Bisbal, per tot arreu hi som presents en aquest informatiu Supermatí, i comencem situant-nos a Palafrugell, destacant les activitats que van tenir lloc ahir, 8M, Dia Internacional de les Dones, a tota la comarca. Comencem per Palafrugell, i és que Palafrugell va commemorar el Dia Internacional de les Dones amb un acte institucional davant de l'Ajuntament a les 12 del migdia, també altres actes i una flashmob feminista al vespre. El 8M va començar amb els parlaments oficials, protagonitzats per alumnes dels centres educatius de Palafrugell que van llegir fragments de textos de temàtica feminista. Escoltem alguns fragments, per exemple, el que llegien els alumnes de l'Escola Sant Jordi.
Avui, 8 de març, Dia de la Dona, estem aquí reunits per donar visibilitat a aquest dia i commemorar la lluita de les dones per aconseguir els drets i la igualtat que se'ns ha privat durant tota la història. Avui en dia hem avançat molt, però encara queda un llarg camí per recórrer. No us venim a fer el típic discurs que es fa per tot arreu. Tampoc us parlarem dels comentaris que hem d'escoltar quan anem pel carrer sense que ningú els demani o de la llibertat amb què ens toquen o se'ns acosten sense el nostre consentiment quan estem amb els amics i amigues de festa, per exemple. No us parlarem d'aquestes situacions, ja que això, per sort, s'està començant a visibilitzar i donar-li veu al problema públicament. Avui nosaltres venim a criticar totes les actituds que encara vivim i veiem dia rere dia i que ningú les denuncia públicament. Venim a parlar de situacions que hem viscut i quan les hem explicat a algú ens han tractat d'exagerades i dramàtiques.
A continuació va ser el torn de regidors i regidores de l'Ajuntament que van llegir el manifest oficial del Departament de Feminismes.
Les persones no naixem feministes, sinó que ens hi fem. Per fer-nos feministes no és necessari haver llegit tots els llibres que s'han escrit contra el patriarcat. Tampoc cal conèixer la lluita de totes les dones que ens han precedit per aconseguir els drets que tenim avui.
Com diu Angela Davis, i també ho ha dit un noi d'un institut, hem de deixar d'acceptar les coses que no podem canviar i canviar tot allò que no podem acceptar.
De 6 a 7 va tenir lloc el Cinefòrum Feminista amb el visionament de curs en clau feminista a Can Genís, i a un quart de 8 del vespre es va gravar la flashmob amb la cançó Ai Mamà, de Rigoberta Bandini. Aquest era el moment que començava aquesta flashmob, aquesta ballada, d'una flashmob amb la cançó que ja podeu identificar tots, el Mamà, Mamà, de la Rigoberta Bandini. I escoltem, ara el moment en què allò, que agafava força la cançó... En total hi van participar un centenar de persones, majoritàriament dones. Va ser un acte organitzat pel col·lectiu Tàctic i Educadors de Carrer amb el suport de les àrees de benestar social i joventut. Avui a 6:15 de la tarda la biblioteca organitzarà, la biblioteca de Palafrugell, una hora del conte. Demà també un taller sobre assertivitat, com posar límits amb respecte a Can Genís. Una conferència sobre el treball de les dones taperes al Museu del Suro. I divendres, això, aquesta conferència del Museu del Suro també divendres, i divendres també al local de la gent gran, el sopar de dones. Però vam tenir altres coses arreu de la comarca. Sobretot destacant aquesta aturada que es feia a les 12 del migdia davant de tots els ajuntaments per llegir el manifest del Dia de la Dona.
En el cas de Sant Feliu de Guíxols, l'alcalde del municipi, Carles Motes, ha estat l'encarregat d'obrir l'acte, però ha estat la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament, Laura Serrano, la que ha fet la lectura del manifest. L'activitat ha acabat amb l'actuació dels alumnes de l'Institut Sant Elm.
Que t'indigna que s'imposin uns cànons de bellesa reals que posen en risc la nostra autoestima i salut, o que la publicitat cosifiqui les dones i persexualitzi les nenes, doblement feminista. Que et sembla intolerable que la menstruació o la menopausa encara estiguin envoltades de tabús i que els productes menstruals no siguin gratuïts, feminista.
A Castellplatja d'Aro i Segaró, la lectura del manifest s'ha fet a les 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. L'organització ha fet llegir diversos fragments del manifest a membres de l'alcaldia i a altres persones que han estat presents en l'acte. Llavors s'ha fet una marxa fins l'antic local del centre L'Avenir Fanalenc, on s'ha fet una quina musical feminista. El 8è Malabisbal ha estat marcat per la jornada Les dones fem ciència, organitzada pel grup de dones del poble. Les jornades, que van començar el passat 3 de març, van acabar ahir. Van ser 4 alumnes de batxillerat científic de l'Institut de la Bisbal les que van llegir el manifest pel Dia de la Dona. Posteriorment, les mateixes alumnes, guiades per la professora Sami Abad, van fer una mostra d'experiments químics. Seguidament es va projectar el vídeo per les científiques bisbalenques, on veïnes de la Bisbal i Rodalies han explicat la seva experiència treballant en el camp de la ciència. Però Sant Feliu de Guíxols, Castellplatja d'Aro i Segaró i la Bisbal d'Empordà no han estat els únics municipis que han commemorat aquesta data assenyalada. A les xarxes socials, els ajuntaments i entitats s'han fet ressò dels actes de commemoració del 8M.
Doncs aquest resum que us hem portat de les activitats del 8 de març, que té altres derivades, també. Per exemple, el fet que dues dones assumiran la direcció de l'Hospital de Palamós i dels Serveis de Salut del Baix Empordà són Anna Rivera i Montse Garcia, que ahir van passar pel Supermatí explicant que volen donar continuïtat al projecte, fixar un rumb a l'entitat i vetllar per la missió i l'objectiu de la Fundació.
Montse Garcia portarà la branca de gerència econòmica, mentre que Anna Rivera dirigirà més la part assistencial.
La part superior, diguéssim, de l'organigrama. Després vindria la gerència, que portaré més jo, que és més la part funcional de gerència, temes econòmics, temes de gestió amb el CatSalut i tal, i evidentment l'altra pota importantíssima, doncs la part de direcció assistencial, que és l'Anna, que, bueno, que ella... Penseu que tenim dos perfils que es complementen molt, és a dir, la part més assistencial, que insisteixo, que amb la Montse no ens hem conegut ahir, vull dir que portem molts anys.
Ho donem per fet.
La part assistencial, que em toca poder més a mi, i tota la part de, tot el que no sigui assistencial, que li recobrà molt més a la Montse, i que a més té molta més experiència que jo en totes aquestes coses.
Les directores de la Fundació han assegurat que el sector sanitari està molt feminitzat. De fet, a l'Hospital de Palamós, el 77% del personal són dones.
El sector salut també està molt feminitzat, eh? És a dir, és un sector on ens és molt fàcil, estem molt acompanyades de dones, llavors el fet de treballar tothom i de... Sobretot jo crec que és molt important, tant si ets dona com si ets dona, és envoltar-te d'un bon equip, de gent que estira, de gent que comparteix els objectius i de que té ganes de treballar amb tu. Però és veritat que en el sector salut l'haver-hi tanta dona és com molt més fàcil que les directors o caps de servei.
Afirmen que quasi mai s'han sentit infravalorades pel fet de ser dones. Recalquen, però, que han hagut de fer un esforç per conciliar la vida professional amb la vida familiar.
Hem hagut de conciliar la nostra vida familiar i com a treballadores, però vull dir, per mi, parlo ara jo, Anna, per mi, no ha sigut un problema. Sí que he tingut que estirar molt de família, de recursos externs i tal, però vull dir, contenta d'on he arribat i sí que ha sigut un esforç, però bé, ha valgut la pena perquè ara som visibles, el que dèiem.
Doncs ens va agradar poder parlar amb l'Anna Rivera i amb la Montse Garcia i esperem que això, que aquesta feminització de la direcció del CIBE i de l'Hospital de Palamós també es noti en les polítiques. 8:22. Encara dues derivades de la presència de les dones en l'àmbit públic. Explicàvem dimarts que hi ha una gran manca de noms de dones en carrers i en espais públics de tot el país. Doncs bé, Monraso inaugurarà aquest cap de setmana dos nous parcs que portaran els noms de Pilarín Vallès i de Muriel Casals. Ho faran dissabte d'11 a 1 del migdia amb diverses activitats que serviran per dinamitzar aquestes noves instal·lacions. A més, es podrà visitar el mural creat per la mateixa Pilarín Vallès al parc que porta el seu nom.
Vanessa Pairó explica que els dos parcs es troben a la zona del carrer Torre Jonama i que des del consistori fa temps que hi treballen per fer-hi zones més verdes. Destaca també que des de que van començar a adaptar els nous parcs, el consistori tenia clar que havien de portar el nom d'una dona.
Llavors, amb un treball conjunt, es van decidir doncs, que aquestes places o parcs s'anomenarien Muriel Casals i Pilarín Vallès. Uh-huh. I precisament a Pilarín Vallès, com que havíem tingut l'opció o se'ns havia ofert temps enrere de poder-hi fer un mural, vam decidir doncs, que quina millor manera de guarnir aquest parc.
I tot i que les dues zones s'han adaptat per ser parcs, no tenen les mateixes instal·lacions. En el cas del Parc Muriel Casals, està destinat a fomentar l'activitat física i la salut. Hi ha elements per fer gimnàs i té una zona on es pot jugar a petanca. Aquest dissabte 11 es podrà fer una iniciació als aparells d'exercici amb l'ajuda d'Adrià Geli, membre del Centre d'Entrenament Personal, Pat Health, i gaudir alhora d'una exhibició de petanca. En canvi, al Parc Pilarín Vallès hi ha gronxadors, tobogans i una tirolina. Aquesta última, explica Vanessa Pairó, ha estat un element del parc molt demandat pels nens del poble. Durant el dissabte 11, el públic podrà gaudir d'11 a 1 de jocs gegants tradicionals i pintacares. Finalment, a 12:45 s'inaugurarà el mural creat per la Pilarín Vallès. Vanessa Pairó explica que la il·lustradora va decidir encarar aquest mural cap a la llegenda del Crit de Mont-ras.
Ai, doncs ja tinc ganes de veure aquest mural de la en aquest cas de la Pilarín Vallès a Mont-ras. Bueno, és que és, ja jo crec que és història, ja és és una cosa intrínseca del país, veure murals, veure imatges de Vilarín Vallès, i està fantàstic que a més estigui personalitzat en el cas de Mont-ras amb la llegenda del Crit de Mont-ras. Més relacions, més reivindicacions pel que fa a la presència de les dones en la vida pública, concretament de la política, i és que a la Bisbal d'Empordà hi haurà una altra candidata dona, en seran dues, si més no, la de Junts i també la de la CUP. Concretament és Alba Solés, que es presenta amb una llista encapçalada per dones i un programa dividit en quatre grans eixos, i amb una sorpresa també, perquè a la llista hi haurà també la fins ara regidora dels Comuns, Maite Bravo. Més detalls, Anna Salvador.
La CUP ha format part de l'equip de govern en les dues anteriors legislatures. Alba Solés ha explicat en declaracions de Ràdio Capital que creuen que s'ha fet una bona feina. És per això que la candidata considera que estan preparades per anar més enllà i arribar a l'alcaldia.
Pensem que hem deixat constància que on hi ha la CUP passen coses, no? I després d'aquests 8 anys, doncs, pensem que estem preparades per administrar el consistori, doncs, des de l'alcaldia.
Alba Solés ha explicat que la Bisbal hi ha sobretot 4 àmbits en els quals cal treballar: serveis públics, llengua, habitatge i medi ambient. Un dels grans objectius del partit té a veure precisament amb els serveis públics. Alba Solés afirma que volen crear una empresa de serveis públics municipals per millorar serveis com la recollida d'escombraries o la residència geriàtrica, entre altres.
I aquesta és la nostra fita, perquè creiem de veritat que ens permetria gestionar d'una forma més eficaç i eficient els serveis que ja s'estan prestant des de l'Ajuntament i alhora oferir-ne de nous, que ara presten a través d'altres empreses.
Repassem també els altres 3 eixos que comentàvem, Anna.
Pel que fa a la llengua, Solés creu que calen més accions diàries per potenciar el català i fer que sigui la llengua d'acollida de totes les persones estrangeres que arriben a la Bisbal. Sobre habitatge, la CUP creu que cal seguir potenciant les àrees d'acció social i ciutadania i garantir l'accés a l'habitatge al municipi. Finalment, pel que fa al medi ambient, Alba Solés assegura que és moment de prendre l'iniciativa i apostar per les energies renovables. Des de la CUP estan organitzant una sèrie d'actes per escoltar propostes i demandes dels veïns i veïnes de la Bisbal. El proper acte serà el dissabte 25 de març al Teatre Mundial i es presentaran les candidatures de la CUP a les comarques gironines.
Vuit i 27 minuts, hem d'explicar altres notícies, per exemple, que un home ha mort mentre treballava per una empresa de jardineria a S'Agaró. Els agents dels Mossos de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols van rebre l'avís ahir al migdia i van anar fins a l'avinguda de l'església de l'urbanització Sagavina de S'Agaró, de Castellplatja d'Aro, on un treballador havia patit aquest accident. Miquel.
Eren 3:15 del migdia, quan, per causes que ara s'estan investigant, un treballador de 37 anys que es trobava fent feines de poda ha caigut d'un arbre des d'una alçada d'uns 10 metres. Al lloc dels fets s'hi han traslladat diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols, dotacions de bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques. Tot i que els serveis mèdics li han intentat salvar la vida practicant maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
Tornem a Palafrugell perquè l'àrea d'urbanisme estudia com rehabilitar l'edificació del Puig de les Torretes. Aquesta edificació que, recordem, la Sandra Bisba en aquest mateix programa va ser el primer programa on en vam parlar en la seva secció dels divendres. Aquest espai magnífic que ara mateix està en un estat deplorable i que té unes vistes fantàstiques de tot el que seria, doncs, des de mar fins a, des de Calella, des de Sant Sebastià, fins a Begur, i que ara mateix, com dèiem, està en una situació deplorable, però hi ha l'objectiu de poder-ho rehabilitar. Els serveis tècnics han redactat un informe sobre l'estat actual i han mantingut reunions amb empreses externes especialitzades en la restauració d'edificis històrics.
Al ple de l'Ajuntament, l'alcalde Joan Vigues va explicar que no es vol que Urbanisme faci un projecte que després no sigui viable per les empreses. Així, les reunions permeten conèixer quines són les necessitats per fer la restauració.
Va rebre un encàrrec, però aquest encàrrec, qualsevol actuació que es faci després, haurà de ser feta per una empresa externa i el projecte que redactarà Urbanisme es farà d'acord amb aquesta empresa externa.
A més, Sandra Bisba, del moviment Recuperem les Torretes, va demanar eliminar aviat una heura que afecta l'arquitectura de l'edificació.
Que hi ha una heura preciosa, una heura molt maca, que cobreix tota la paret de l'edifici, que és molt maca, però que, bueno, segur que molts de jardiners ho dirien, que fa molt de mal a l'edifici, que potser seria bo d'eliminar-la, de treure-la, perquè no, perquè és cada dia que comencem a treballar, això passarà temps i això va fent el seu mal.
Les Torretes és una torre construïda entre els segles XVII i XVIII, ubicada en un indret idoni per avisar d'atacs pirates, des de la torre de Sant Sebastià de la Guarda i enllaçant amb el castell de Begur. Durant aquella època hi havia uns 3 albiraments pirates cada mes. Des d'una torre a una altra es feien senyals de fum o foc, segons si era de dia o de nit. L'any 2022, Sandra Bisba i Eva Buenaventura van crear el moviment Recuperem les Torretes. Organitzen activitats culturals per conscienciar sobre la importància de l'indret i difondre'n la història.
I de seguida anirem a l'entrevista del dia, també relacionada amb la Bisbal, però encara estan a la capital de la comarca, al municipi, i concretament la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa de Treball, i també els responsables d'Artesania i l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, han presentat al Terracota Museu el projecte Rutes Artesanes de Catalunya.
Aquesta és una iniciativa que vol promocionar l'artesania, la cultura i el turisme. Ho farà a través de 8 rutes que agrupen els actius i els recursos d'artesans que Catalunya té distribuïts arreu del territori. El projecte, que consta d'una guia en format web, un distintiu identificatiu de les rutes artesanes i d'una campanya de difusió, és una plataforma de foment de l'artesania vinculada al turisme sostenible de proximitat, cultural i experiencial. La guia es troba a la pàgina web de Rutes Artesanes i inclou actualment 8 itineraris que cobreixen zones geogràfiques com les comarques de Girona, l'Alt Pirineu i l'Aran, Barcelona Ciutat o les comarques de Lleida. Són rutes on descobrim museus, centres d'interpretació i tallers vinculats a l'artesania, itineraris també per gaudir del paisatge, la natura i de la gastronomia de Catalunya, i activitats artesanals, lúdiques i esportives pròpies de cada territori. Per a la campanya de difusió, Artesania Catalunya ha impulsat, entre d'altres, la producció d'una col·lecció de documentals audiovisuals per cadascun dels itineraris que es poden veure a la plataforma TV3 de la Carta. El projecte Rutes Artesanes de Catalunya i el programa d'avantatges i serveis del carnet artesà i d'artesana són iniciatives que s'enmarquen en el Pla d'Acció del Comerç, l'Artesania i la Mora 2022-2025, que impulsa diferents actuacions amb la finalitat d'incrementar el prestigi i la visibilitat de l'artesania a Catalunya, acompanyar les empreses artesanes, captar el talent i millorar-ne la competitivitat i alhora projectar internacionalment l'artesania catalana.
Ja sabeu que aquí al Supermatí cada dia obrim conversa, obrim les portes de les ràdios a diverses persones que són actualitat del dia a dia. Per tant, ara serà el moment de l'entrevista i de seguida també de parlar de cinema amb l'Ignasi Arbat. Comencem amb l'entrevista, perquè aquest dissabte a les 8 del vespre el cicle Mit de la Bisbal d'Empordà presentarà l'espectacle Nuevos Conocidos, una representació teatral de vivències amb només 4 actors a l'escenari. Avui al Supermatí ens visita una d'aquestes actrius que podrem veure al Teatre Mundial de la Bisbal aquest dissabte, la Mar Torrelles. Bon dia, Mar.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Nerviosa ja perquè arribi ja el dia, però molt contenta, la veritat.
Que no ho hem dit, però tu ets de la Bisbal.
Sí, soc de la Bisbal, de
per
tota
tant,
la vida.
Nerviosa?
Sí, nerviosa perquè és la primera vegada que actuo en una obra professional a la Bisbal. Ja havia trepitjat l'escenari del Mundial, però en un àmbit més escolar, amb concerts i amb teatre d'escola, però és la primera vegada que el trepitjo com a professional de l'actuació, com a actriu, i em fa moltíssima il·lusió.
I què, aquesta evolució? T'ho imaginaves quan feies obres escolars que arribaries a nivell professional actual Teatre Mundial?
Ostres, doncs la veritat és que no, perquè jo anava més per una vessant de la música, anava cap a estudiar música, fins que un dia em vaig despertar i vaig dir la música és el meu raconet on jo estic molt còmode, on és allò on em puc escapar, el que m'agradaria fer la resta de la meva vida és actuar. Va ser d'un dia per l'altre. Llavors, clar, és una carrera de fons, llavors és evident que és un passet més actuar a la Bisbal, al poble que m'ha vist créixer, és algo molt emocionant, a més, però no m'ho esperava per res del món, la veritat, que, està molt guai.
Quan va ser aquest dia que vas dir, va, em dedico a l'actuació?
Doncs mira, just quan, a segon de batxillerat, quan ens demanaven que triéssim quina carrera volíem fer, quina volia ser la nostra perspectiva de futur, que de sobte això em vaig imaginar a mi mateixa tocant el taller de músics o les MOOC cada dia, les hores que fan falta per ser un músic de renom, diguem-ne, i vaig dir, ui, no, crec que la música per mi és una altra cosa, i tenia diferents companys de la classe que volien ser actors, vaig començar a investigar què volia ser, o sigui, què volia dir sector, quina formació hi havia, si hi havia formació oficial o no, a on era millor actuar, començar també per al tema de la formació, perquè és complicat, perquè tens molts cursos disponibles, però arriba un punt on t'has de decidir per quina formació vols decantar-te, no? I vaig decidir estudiar a l'ERAM, que és una escola de Girona que toca tot el món de les arts des de la perspectiva de 360, que es diu, que és actuació, dramatúrgia, direcció, o sigui, tots els àmbits. I vaig posar-me allà per decidir en aquell moment on em posava anar a la carrera, a dins, quina seria la meva vessant, però no com a actriu, sinó que vaig començar mirant a veure què és el que em podia oferir les arts escèniques. I finalment em vaig decantar per l'actuació.
No són poques, tampoc, les hores, que s'ha de dedicar a l'actuació.
No, exacte.
Satisfet
no.
Amb el canvi, allò, amb la decisió?
Digue'm, perdó?
Dic satisfet amb la decisió, entenc.
Sí, estic molt, molt, molt satisfeta. La veritat és un món molt complicat. A mesura que et vas fent gran, també te n'adones de la magnitud de la complicació que això suposa, de viure una mica sempre en el fet aquest de que no saps ben bé què passarà el mes següent, o no tens com un futur molt, molt precís, com amb altres carreres sí que passa, amb altres professions. Però bueno, és una carrera, crec que quan t'apassiona, que no pots deixar-la, i que és una carrera de fons, com deia. No és arribar a un punt i ja està, sinó que és endavant treballar, dia rere dia, no deixar mai d'actuar, no deixar mai d'entrenar. I això també és el que fa la professió molt bonica.
Ara estàs vivint a Madrid?
No, ara estic visquent a la Bisbal. Vaig estar visquent a Madrid. I sí que és veritat que, com que l'obra No Desconocidos es va crear a Madrid, és un lloc on recurrentment hi vaig, perquè per allà s'estan obrint moltes portes per fer directes, o sigui, per fer funcions. Llavors, és molt bonic. M'agafo aves cada 2x3, però estic visquent a la Bisbal.
És veritat això, que a Madrid hi ha més possibilitats d'allò que a Barcelona?
Amb aquesta obra, clar, hi ha dos factors. Amb l'obra que estem fent, el ser una obra de parla castellana, ara a Barcelona, que em sembla molt i molt bé, s'està intentant implicar moltíssim amb el tema del català. I crec que és una lluita que hem de fer sí o sí. Llavors, hi ha altres sales, com per exemple podria ser la Beckett i així, que sí que ens han obert les portes, i hi ha com una decisió de si estarem allà, no estarem allà, què farem. Però és veritat que a Madrid hi ha molta més sala petita, que estan molt oberts a les noves generacions, a les creacions col·lectives. Els meus companys són tots de Llatinoamèrica. Llavors, hi ha molta programació de iberoamericana, que es diu. I això ens obre les portes perquè hi ha molts més teatres petitons, diguem-ne.
Parlem de l'obra, parlem de Nuevos Conocidos. Explica'ns una mica això. Sabem que explica la història de quatre personatges que es troben amb una motxilla carregada de vivències, però quines vivències? Quines són aquestes vivències? Si és que en podem explicar alguna cosa o ens hem de quedar aquí?
No, sí. A veure, la creació és col·lectiva, és a dir, parteix de quatre persones escrivint això, vivències de cadascú de nosaltres. Som els altres artistes que surten a l'obra, els altres actors, com he dit, són migrants, llavors té una càrrega molt gran en aquest sentit, de parlar de la migració cap a Espanya, tot el que és arribar a un lloc com és Madrid, que és la ciutat de tothom i de ningú a la vegada, que de sobte et trobes amb nous coneguts que passen a ser els teus amics perquè és l'únic que tens d'allà. Hi ha com parlar una mica de la identitat, del sentir-se en un grup que realment no coneixes bé, però que són la mà on estirar si et passa alguna cosa. Llavors, és una obra molt sincera, i que per als actors és una mica despullar-se sobre l'escenari. Igual que ens despullem sobre l'escenari, també és veritat que hi ha creada també ficció. Per tant, el públic surt de l'obra que ha rigut, ha plorat i no sap què és veritat, què és mentida, què és una vivència real de l'actor, què no, i això és el que la fa molt viva, no? Que la gent connecti molt ràpid, perquè hi ha això, hi ha moltes coses que a la gent hi ha pogut passar i et sents identificat molt ràpid.
Quan parles de creació col·lectiva, vols dir que tots els actors hi heu aportat les vostres vivències, entenc, no? Vull dir que no és una cosa que hagi creat un autor i vosaltres interpreteu.
Exacte, sí, la nostra manera de crear ha sigut sempre des de textos que tots hem anat escrivint, ja et dic, amb històries reals i històries fictícies, i llavors s'ha fet com una barreja de totes aquestes històries que han passat a... un diu la història de l'altre diu la història d'un, és a dir, és com això, com la manera de crear nostra ha sigut, a partir dels textos de tots, crear una obra. Per això és col·lectiu, perquè no hi ha ningú que hagi sigut la persona que només ha escrit ell, saps?
Quina vida ha tingut aquesta obra? Entenc que no l'estreneu aquí. Explica'ns una mica la història de l'obra.
Doncs, mira, aquesta obra es va crear mentre estàvem fent un màster d'interpretació audiovisual a Madrid, que la pròpia universitat va treure com una mena de concurs o de convocatòria, que havíem de presentar 7 minuts d'obra d'algú que ens vingués de gust parlar. Llavors, una de les actrius ens va dir, ei, en el grup que som ara, voleu que comencem, ens intentem apuntar en aquesta convocatòria, creem alguna cosa, i era una obra de 7 minuts. Llavors, aquesta convocatòria es diu We Now, que encara està activa, aquest any torna a estar en procés de selecció d'actors, de selecció d'obres, etc. I d'aquests 100 minuts, de sobte ens van dir, heu estat seleccionats, heu de crear una obra en un mes. I va ser un uau. I això mentre estàvem estudiant un màster, estàvem fent un treball final de màster, o sigui, va ser molt intens, ho vam aconseguir, vam estrenar al Círculo de Bellas Artes de Madrid, que és on es presentaven les creacions finals, diguem-ne, i d'allà doncs, es van interessar per fer-nos la producció, i aquesta producció es va fer fa cosa d'un mes, que és fer un teaser, fer la gravació de l'obra, un dossier per poder-la vendre, una estratègia de màrqueting, una imatge, etc. I es va estrenar a Madrid ara fa això, cosa d'un mes.
Cosa d'un mes, val.
Sí, cosa d'un mes.
Té recorregut la cosa.
Sí. Té recorregut.
Doncs bé, tenim ganes de veure-la, tenim ganes de ser-hi Nuevos Conocidos aquest dissabte. Les entrades estan ja a la venda a la web de Cultura, si busqueu agenda la Bisbal, allà és molt fàcil de trobar i de poder aconseguir les entrades. També et volia preguntar, ahir va ser 8 de març, no sé com vas viure aquest dia, i també el paper de la dona. Mira, ja que no només parlem de teatre, sinó també de la formació teatral, no? Podem parlar més del present i també del futur.
A veure, el paper de la dona en tots els sectors, ja sabem que ha sigut un paper bastant silenciat, i en el món de les arts escèniques això s'ha vist moltíssim. Els textos que actualment són els grans textos teatrals estan dirigits i fets per homes. El bo és que està començant una lluita, fa temps, i que comencen a sortir a la llum textos d'autores molt importants que s'estan posant en escena i que, per tant, donen veu a tota una generació del passat que es va silenciar, i això és boníssim. També és veritat que en la formació d'arts escèniques hi ha moltíssimes dones. Això també és positiu, perquè els referents també d'aquestes dones te'ls apliquen a tu. I és un món complicat, perquè també entra el tema del gènere, també entra el tema del factor del físic, que sempre se'n ha jutjat més. Llavors, quan comences, te n'adones que hi ha una pantalla diferent quan ets home, actor, i quan ets dona, actriu. També per als papers que hi ha a les obres clàssiques, hi ha molt més homes que dones. Llavors, és un món que s'està encara posant bé cap a la dona, però que ens falta molta feina, i que espero que comencin a escoltar les veus femenines, perquè tenen coses molt importants a dir, i en el cas, per exemple, de la nostra obra som 3 dones i un home, i es nota, i es veu, i hi ha una altra perspectiva de gènere, hi ha un altre missatge i un altre discurs en el qual no estem tan acostumats a sentir a obres del passat.
també pel que fa a la formació, hem parlat i hem conegut, coneixíem els últims anys, no, casos, per exemple, de l'Institut del Teatre, no, d'abusos, de, però no sé si això t'hi has trobat, però sí que si creus que a poc anem caminant cap a deixar enrere tot això.
Sí, a poc anem caminant, deixant enrere tot això, si això és cert, però també és veritat que seguim deixant ocupar cadires a gent que no es mereix estar allà per tot el que ha fet. Això no sé si és gaire políticament correcte, però és així, i és una realitat que està vivint Catalunya. El que va passar a l'Institut del Teatre és horrorós. L'ERAM no té un recorregut tan petit, fa només 6 anys que està oberta aquesta universitat, per part d'arts escèniques, però estic segura que hagués pogut passar si hagués arribat a mans com persones que estaven a l'Institut del Teatre, que eren directors de molt renom, que al final la gent els fa molt cas, la gent vol arribar a formar part de les obres que aquestes persones dirigeixen, i sempre hi ha aquesta cosa de poder per sobre de l'alumne, on va començar tot el tema del que va passar a l'Institut del Teatre.
Doncs hem parlat amb Mar Torrelles, que aquest dissabte és una de les actrius que protagonitzen Nuevos Conocidos, l'obra de teatre que representa el Teatre Mundial de la Bisbal. Espero que tots els oients que ens estiguin escoltant per Ràdio Bisbal, que ja estiguin anant cap a la web de Cultura de l'Ajuntament a comprar entrades, i també tota la resta de la comarca, qui ens escolta per Ràdio Palafrugell i per Ràdio Capital també. Mar Torrelles, gràcies i fins aviat.
A vosaltres,
que
moltes
vagi molt
gràcies.
Bé.
Adéu, igualment,
bon dia.
Adéu.
I acabarem aquest repàs informatiu també amb una altra nota a l'agenda cultural, també per aquest dissabte, però jo crec que és compatible per horaris, vull dir que podeu fer-ho tot. Joventuts Musicals de Palafrugell organitza un recital dedicat a la dona en el paper de l'habanera. Serà dissabte a les 6 de la tarda al Museu del Suro, un recital titulat Sendero de Ida y Vuelta, protagonitzat, entre altres, per Indira Ferrer, que homenatjarà les cantants líriques que van interpretar les primeres habaneres i que van fer d'aquest gènere musical un símbol cultural universal.
El recital estarà protagonitzat per la soprano Indira Ferrer i els guitarristes Mauri Campos i Carles Casanovas. Els artistes interpretaran melodies que inclouen habaneres i diferents músiques de saló del segle XIX procedents de Cuba, Mèxic i Xile, així com habaneres arrelades a la península Ibèrica i contemporànies de coneguts autors catalans. A través del recital, Joventuts Musicals de Palafrugell volen retre un homenatge a totes aquelles cantants líriques que van fer de les habaneres un gènere musical viu fins als nostres dies. Una oportunitat única per gaudir d'un recital ple de ritme i emoció en un entorn únic com és el Museu del Suro. A més, també es presentarà el CD de l'espectacle. Indira Ferrer, Mauri Campos i Carles Casanovas van representar-lo a Xile en una gira el mes de novembre. Van voler-se presentar en unes beques xilenes per investigar compositors i fer-ne una gira. Ho va explicar Indira Ferrer a Ràdio Palafrugell.
Doncs que ens van sortir uns concerts abans de que ens hi presentéssim, i llavors vam dir, val, molt bé, doncs fem-ho al revés. Ja que ens han sortit els concerts, anem cap allà, farem una miqueta d'investigació a la biblioteca, a veure què hi trobem, no? I després, doncs, tindrem un material i a veure què podem fer.
També van visitar la Biblioteca Nacional de Xile. Van investigar habaneres xilenes amb la cap de musicòlegs de la biblioteca i les van portar a la Fundació Ernest Morató. Carles Casanovas destaca que es tenen les partitures, les lletres i l'autoria.
Tot un dematí en la Biblioteca Nacional, amb aquesta noia, i ens va donar una pila de documentació i vam portar 20 i pico d'habaneres xilenes aquí per la Fundació Ernest Morató.
Un cop s'acabi el concert de dissabte, se servirà una copa de cava per celebrar els 40 anys de Joventuts Musicals de Palafrugell. L'esdeveniment es programa amb motiu de les activitats del Dia Internacional de la Dona. Les entrades tenen un preu de 15 euros i ja es poden comprar al web de Palafrugell Cultura.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Queden 11 minuts per arribar a les 9 del matí.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia. Ai, Ignasi, que no et sentim. Ignasi, un segon.
Hola.
Ara sí, què tal, com estàs?
Què tal? Molt bé.
Faltava apretar un botonet de la taula.
Val. Jo també estava mirant els meus, dic, a veure si sóc jo.
Aquestes coses, ja et dic, habitualment sol ser culpa meva. sempre fa... És que hauries de veure la taula de so que tinc aquí al davant. Jo crec que té 100 botons. I clar, sempre falla algun, sempre. Allò,
fàcil.
Sí. Què tal, com va?
Doncs bé, ens espera un cap de setmana molt animat i molt ple de coses.
Ah, sí? Sí. Però només pels Oscars o també per les estrenes de sales?
Home, tenim Scream 6, no?, que ara en parlarem, que és molt esperada, i el tema dels Oscars, vulguis o no, això ja t'ocupa tot el cap de setmana, no?, preparar les coses i tal, però només estarem allà en el Twitch fent un directe a les tantes de la matinada.
Ah, sí, aviam com hem de seguir això.
Sí, doncs twitch.tv/ningunoesperfecte, estarem a la una de la matinada fins que la cosa acabi, comentant una mica la cerimònia, el que anem veient per la tele.
Que, de fet, tu ets un dels elements comuns de les dues emissores que fem aquest informatiu, perquè t'escoltem tant a Ràdio Palafrugell com a Ràdio Capital, per tant, doncs mira, ens alegra aquesta... Esperem que poder-ho seguir, o seguirem a través del Twitch del Ningú no és perfecte. Escolta, l'altre dia vaig anar a veure Ant-Man Quantumania i
sí,
em va agradar bastant.
Sí?
És el que jo li demano a una pel·lícula de Marvel. I en una pel·lícula de Marvel d'ara mateix, que hi hagi multivers, que hi hagi Kang i que hi hagi... A mi em va agradar. Que tu em vas dir que no, però a mi em va agradar.
No és que no m'agradés, em va deixar molt fred. És com...
Sí, clar, però no tot pot ser un Endgame o un Infinity War.
No, sí, això ho entenc, però jo és que jo volia un Ant-Man, saps?
Ja.
Jo volia com Ant-Man 1 i Ant-Man 2, i em van donar una cosa que sí que dintre de l'univers i tal, però jo volia una peli petita, una comèdia, i no m'ho vaig trobar, això. I no va acabar de funcionar, però bé, és igual.
Va, doncs què tenim aquest cap de setmana?
Doncs va, comencem per la peli forta, que és Scream 6.
Ai.
Algun problema, fantotxe?
Sí, potser sí, algun problema. Vinga, toma.
Que n'hi va quedar el tantó.
Bueno, Scream 6 i encara aguanta això?
Home, i tant que aguanta. Bé, a veure, això explica una mica, clar, és una saga que va començar als anys 90 amb Wes Craven, que havia estat el creador de Malson a Elm Street, i va intentar, doncs, fer una nova franquícia, i la veritat és que se'n va sortir. Una nova franquícia que era molt meta sobre les pel·lis de terror dels anys 80. I l'indret, doncs, era una mica el mateix, una casa, un poble i un assassí, que en realitat eren dos en els d'aquella primera pel·lícula, no? I aquest esquema es va anar repetint fins a quatre pel·lícules que va fer Wes Craven. Wes Craven, malauradament, ens va deixar ja farà uns anys, però la productora que ostenta els drets de la pel·lícula va voler continuar, doncs, ara, doncs, amb nous aires i tal, la franquícia. Ho va fer l'any passat, o sigui que aquesta peli ha trigat un any a rodar-se i estrenar-se, que és un rècord.
Hosti, carai, no sé, vols dir que els ha donat temps de fer una cosa amb cara i ulls?
Bé, a veure, a mi l'anterior no em va agradar massa, no? És el de l'Scream 5, no era gens original, vivia molt del que s'havien fet a les altres pel·lícules, no acabava de funcionar. Aquesta, diuen que està millor. Jo és que amb el tràiler també m'apinta molt bé. I aleshores hi havia una actriu que era Jenna Ortega, que no coneixia pràcticament ningú, fa un any, i Jenna Ortega no ha parat de fer coses.
La miércoles, no?
Clar, ara la coneix tothom.
Clar.
Imagina't com canvien les coses.
Però surt aquí, també?
Sí. Ja. Sí, tots els supervivents de la pel·lícula anterior repeteixen en aquesta. Veurem quants en queden, no? Però l'originalitat de la proposta està bé, perquè dius, home, estem aquí, a la gent del poble. Aquest assassí sempre mata gent en aquest poble. Tu, fotem el camp del poble i anem a la ciutat, que allà no ens emprenyarà ningú. Però en aquest cas, l'assassí el seguirà fins a la ciutat.
Molt bé. Bueno, són tots sustos, no? Imagino aquestes coses.
Sí. Thriller, assassins en sèrie, comèdia negra també una mica. Bueno, Scream.
Molt bé. Va, què més?
Què més? Doncs recomanem sèries ara. Perry Mason, que torna en la seva segona temporada.
Mm.
so few people have control.
Mira que no recordava que n'hi havia una de primera.
Imagina't. Sí.
És HBO, això.
Això és HBO, per qui doncs, li soni el nom de Perry Mason, doncs això va ser una sèrie mítica de la televisió entre els anys 50 i 60, en blanc i negre. Va haver-hi com una mena de continuació amb el mateix actor Raymond Burr a finals dels 80, a principis dels 90. I ara doncs, també han ressuscitat la sèrie, l'han ambientat en els anys 30 a Los Angeles, i el Perry Mason, que el fa el Matthew Rhys, que fa una interpretació espectacular, converteix la sèrie en una... com ho diríem? Una pel·lícula de cinema negre amb estil anys 30, no? D'aquelles que feia Hollywood, també en blanc i negre de l'època. Molt clàssica en el que és el cinema negre dels 30. Combina... Bueno, la primera no combinava tant, perquè Perry Mason era un veterà de la Primera Guerra Mundial, en aquest cas una mica reescriuen el personatge, que és un investigador, i que passa d'investigador a advocat, i advocat acaba una mica la primera temporada. I ara una mica tenim l'oportunitat de veure el Perry Mason més canònic fent ja d'advocat en aquesta segona temporada.
Molt bé, doncs mira, escolta, que potser la busco, i busco la primera temporada i ara ja enganxo amb la segona.
Sí, sí, està bé.
Per cert, ara no recordo perquè hi ha hagut algun dia que no he fet jo la secció, però hem parlat aquí del consultor a Amazon?
El consultor a Amazon, no n'hem parlat.
Doncs te la recomano. Te la recomano, ja tenint en compte que al final potser et decep una mica, però el procés està molt bé. Està molt bé. L'hem estat mirant, i a més es mira molt ràpid, perquè són 8 capítols de mitja hora, i res, un momentet. I ens ha agradat força, excepte allò que dius, ai, al final... Però també té apunta cap a una segona temporada... I jo crec que està bé. Busca-la perquè t'agradarà.
Vinga, la buscarem.
Bueno, t'agradarà, no ho sé, perquè els gustos
ho provarem.
De cadascú, però a mi m'ha agradat. Ràpidament, Tulsa King a Sky, sense tràiler.
Doncs Tulsa King és una, bueno, comèdia o peli... Bueno, és peli, no, és una sèrie de màfia amb Sylvester Stallone, que fa una sèrie de televisió, que es tracta d'un mafiós que surt de la presó i... ha passat 25 anys allà i el seu capo li diu, noi, aquí a la ciutat no pots estar més. I l'envia a Tulsa, saps, allà a l'Amèrica profunda i tal, que allà no saben què és els mafiosos i tal. I ell allà es anirà una mica construint la seva banda i entra pels llocs, o sigui, un lloc on venen, per exemple, el primer capítol, venen marihuana, però és marihuana medicinal, i el tio entra allà de, mira, si voleu que us protegeixi, entra allà a la caixa forta, els agafa un taco de bitllets, nois, això m'ho quedo jo i jo us protegeixo. Diu, home, protegir-nos de què? Si aquí no tenim res, no hi ha màfies, no hi ha... Va. És igual, jo us protegeixo, no? Intento jugar una mica entre la comèdia i el drama i Sylvester Stallone està molt bé en aquesta sèrie.
Doncs això és Sky, que és aquesta nova plataforma. Cinemes de proximitat, aquest cap de setmana a Torroella tenim Mòmies, aquesta pel·lícula infantil que el tràiler pintava força bé, i per adults, Till el crimen que lo cambió todo. A Palafrugell, Los hijos de los otros, tot el cap de setmana, i a Begú tenim Irati, que en parlàvem ara fa unes setmanes, aquesta pel·lícula basca, i de fet dissabte a les 5 de la tarda es projecta en versió original en euskera, subtitulada. Jo crec que aquesta val la pena anar-la a veure, no?
Sí, sí, correu, que val la pena.
Ràpidament, tenim un minut per parlar de l'aposta. Quina és la teva aposta pels Oscars aquest cap de setmana? Que és diumenge, no? S'entreguen?
Sí, a mi m'agradaria que guanyés Steven Spielberg i The Fabelmans, perquè crec que és la millor pel·lícula, i si no fos ell, Tom Cruise amb Top Gun. Però...
Top Gun sí. Està nominada, no ho sabia.
Top Gun Maverick està nominada, sí, i també Avatar.
Però per guanyar un Oscar...
Home, pensa que són les pel·lícules que han salvat a la indústria.
Ja,
aquesta
ja,
i Avatar. Ja. O sigui, si no fos per aquestes, és una manera de donar-los... Però jo he gaudit molt més amb Maverick que amb moltes de les que estan nominades.
Ja.
És
ja,
més, no et diré que de la llista de nominades... Si tu vas a mirar, per exemple, les que estan a millor pel·lícula estrangera, els hi donen moltes d'elles, mil voltes, a algunes de les 10 que estan nominades. Vull dir... És una mica estrany la selecció. I ara les cases d'apostes diuen que guanyarà aquesta dels Daniels, la de tot arreu, a tota l'hora. I jo no la veig una pel·li per guanyar l'Òscar, yeah. M'estranya molt, tot i que és veritat que porta ressant i s'ho han dut tot en tots els premis aquests que arriben previs als Òscars. I veurem a veure què passa.
Molt bé. Doncs va, Ignasi, gràcies. Doncs va, parlem millor la setmana que ve.
Setmana que ve ho explicarem, a veure què ha passat. Adeu.
Que acabarem aquest supermatí acomiadant-nos, perquè no ens dona temps de connectar amb en Marc Vilà per fer últim repàs a la previsió del temps, però sí que us donaré una dada, perquè hem començat aquest supermatí, a la web de Meteo Palafrugell marcava 11 graus i mig, i ara ja en tenim 13, vull dir que les temperatures aniran pujant tot el dia. Que vagi molt bé, el supermatí torna demà a les 8 del matí. Bon dia.